Beh, buona tarda, tornem a cominciare de seguida amb la Montserrat Palau de l'Universitat Rovira i Virgili i com he fet sempre en aquesta presentació, no fem cap presentació, que per això es diu presentació, i li deixo directament la paraula.
Bona tarda, ara sí, ara sí. Molt bona tarda. Jo us he de parlar de literatura, feminisme i història, l'obra i trajectòria de Maria Aurèlia Capmany, però tanmateix a literatura, feminisme i història també hi voldria introduir dos matisos que quedaven molt llargs en el títol, que eren la filosofia i la memòria. Ja aniran sortint. Vull parlar de literatura, feminisme i història perquè són els eixos, uns dels eixos claus en què la Maria Aurèlia Capmany construeix i caracteritzen la seva obra, però també caracteritzen el seu jo en el relat biogràfic. Són eixos que també de manera concèntrica defineixen el seu pensament, que ella explica en assajos, conferències, xerrades, llibres memorialístics, i que defineixen, en definitiva, el que seria el seu llegat intel·lectual. El que sí voldria més o menys explicar-vos és que història, literatura, memòria, filosofia i feminisme, tota aquesta exclusió es produeix a la dècada dels 60, finals dels anys 60 i inicis de la dècada dels 70 del segle XX, que és en el moment en què es produeix aquesta reconstrucció de Maria Aurèlia Capmany, i que aquesta reconstrucció, una de les bases importants és la seva militància, la seva conversió aleshores al feminisme i en concret al feminisme de l'igualtat. I és doncs a partir dels anys 60 en què ella vesteix tot el seu relat per reinterpretar la seva història, per explicar i per explicar-se. Situem-nos en els antecedents fins a arribar en els anys 60, d'una manera molt breu, perquè evidentment són coses ja molt sabudes per tota la gent capmanyana, tota la gent que coneixeu o heu llegit a la Maria Aurèlia Capmany. Maria Aurèlia Capmany neix i creix en una família republicana, culta, lletraferida i inquieta culturalment. La literatura forma part de la seva vida, només cal, per exemple, veure la biblioteca de la família, sobretot Capmany-Farnés, que tenim al llegat de la Universitat Rovira i Virgili. La literatura és present a l'escola. Ell, el 1935, guanya un certamen literari a l'Institut Escola amb un conte que es diu Vida i miracles d'un pèsol caputxí, però ella, malgrat això, no es decanta per estudiar literatura, sinó per estudiar filosofia, a més d'aprendre a l'ofici de gravar vidre. I es decanta per la filosofia amb una raó que ella explica i que és una raó molt, molt important perquè després les coses que vagin sortint també tenen com a base aquesta raó. Maria Aurèlia Capmany es decanta per l'estudi de la filosofia perquè, segons ella, el pensament és com una sola cosa, com una sola història, amb un sol argument, un sol punt d'arribada. Sigui d'aquesta manera que, malgrat tots els entrebancs, malgrat el doble examen, primer a la Universitat Republicana, després a la Universitat Depurada i Franquista, Capmany cursa la carrera de filosofia, fins i tot inicia una tesi doctoral que versava sobre el llenguatge poètic i la racionalitat, basada en la sisena Enea de Plotí, però abandona la tesi doctoral i la vida universitària per dedicar-se sobretot a la docència, a fer classes en diferents escoles i instituts de Barcelona i de Badalona. Sigui com sigui, la filosofia, però, és molt present en les seves obres, sobretot en els seus assaigs, perquè, a més d'ordenar i fonamentar el seu pensament, com deia ella en aquella cita, també la filosofia li permet parlar i teoritzar sobre literatura, sobre feminisme o sobre història. Així, per exemple, en un seminari que ella, Maria Aurèlia Capmany, va impartir a finals dels anys 70 a la Universitat aleshores de Tarragona, era un seminari sobre Salvador Espriu, ens havia d'explicar vida i obra de Salvador Espriu, tot el seu univers de ficció, i el punt punt de partida que va fer servir Maria Aurèlia Campmany en aquest seminari i el fil conductor que va fer servir per explicar-nos Espriu i la literatura d'Espriu van ser la filosofia i la teologia negatives del barroc. És a dir, la filosofia és molt ben present. Ella és professora, tornem al relat, professora de filosofia, amb un afany pedagògic i comunicador, ho remarco perquè això també és present en la seva trajectòria i en les seves obres, i durant aquests anys pateix una crisi personal. Ella vol seguir el model imposat pel franquisme d'una dona abnegada, mare i esposa. Fins i tot segueix uns exercicis espirituals. Hi ha un festeig llarg que dura gairebé tota la segona meitat dels anys 40, però arriba un moment i ella, tal com escriu, que ja en tenia prou. En tenia prou, es dedica a la docència i això li permet per ampliar la seva dedicació a la creació literària i escrivint novel·les mentre, com explicava ella mateixa, va amunt i avall amb el tren de Barcelona fins a Badalona. Aleshores és que quan es dona a conèixer, a partir de l'any 47-48, Joanot Martorell, malgrat la censura, quan es dona a conèixer Maria Aurèlia Campmany com a novel·lista, i amb unes primeres novel·les que tenen molta incidència de la filosofia i la literatura existencialistes, que estan centrades en crisis identitàries de protagonistes femenines que viuen en uns contextos hostils, que alhora cal tenir-ho en compte també, són unes primeres novel·les que són una metàfora del context de la postguerra a Catalunya. Són la doble lectura, o permeten aquesta doble lectura. Aquestes primeres novel·les, la majoria són protagonitzades per dones, però les dones no són el seu subjecte específic, ni són novel·les tractades en absolut des de cap mena de feminisme, sinó que ocupen un lloc preferent les protagonistes femenines a l'hora de crear les seves ficcions per encarar-se amb la realitat. Això sí, a poc a poc la seva narrativa va evolucionant i passem de trames individuals cap a trames col·lectives, cap a un relat molt més socials, en què el que té més importàncies són les identitats no tan sols individuals, sinó col·lectives, i sobretot el context històric. Hi hem arribat, literatura, i en aquest cas també història. Sense ruptura, doncs, les seves obres van evolucionant cap a aquest rerefons històric, a través de diversos elements, també de diversos temes, tant personals com psicològic, però que adquireixen un compromís i una visió col·lectiva de la societat. Crec, al meu entendre, que Batulli el 1956 seria una primera inflexió en 1955, seria una primera inflexió en aquest canvi, que després continuaria amb obres molt diverses, com per exemple El gust de la pols, el 62, Un lloc entre els morts, el 67, o El jaquer de la democràcia, el 72. Curiosament, un altre aspecte a tenir en compte, en aquestes primeres novel·les totes passaven fora de Barcelona. A partir d'aquesta inflexió, d'aquest aire col·lectiu, d'aquest rerefons històric, Barcelona no tan sols hi té, és un escenari importantíssim, Barcelona com a ciutat i Barcelona com a capital catalana, sinó que Barcelona esdevé una de les altres protagonistes essencials de la seva novel·lística. Sigui com sigui, els anys 40 i 50 són uns anys per Maria Aurèlia Campmany marcats per el sotrac de la postguerra, marcats per la dictadura, amb problemes familiars, amb problemes personals, i són, després ho dirà ella, els anys de la por. Malgrat aquest context, la Maria Aurèlia Campmany llegeix i treballa sense pausa. Fa de professora atípica, professora típica que munta obres de teatre i que organitza també altres activitats o muntatges teatrals amb nois i noies mixtes. Recordem que el franquisme prohibia l'escola mixta i la coeducació. I és considerada, evidentment, una professora atípica. Belgranya i altres autors han parlat d'aquesta etapa a Badalona i de tota aquesta sèrie d'activitats que portava a terme Maria Aurèlia Campmany. No només és una docent atípica i que fa aquestes obres de teatre, durant també aquests anys de Sotrac, la Maria Aurèlia Campmany assisteix a les reunions de l'aleshores clandestina Miramar, l'entitat que portava el nom del seu curs a l'Institut Escola, on segueix les classes del doctor Rubió, i no tan sols això, sinó que també assisteix al cercle literari i pren part d'altres activitats de l'Institut Francès de Barcelona, i a l'Institut Francès de Barcelona, fins i tot a partir de l'Institut Francès de Barcelona, obté una beca el 1952 per anar a estudiar uns mesos a París, i al Collège de France de París ella segueix uns cursos que van impartir el Marcel Batallón, cursos de filosofia, el Marcel Batallón i el Maurice Merleau-Ponty. Però arriba un moment, és a dir, època del Sotrac, la Maria Aurèlia Campmany activa sempre aprenent, arriba un moment de canvi que la mateixa Maria Aurèlia Campmany situava a finals de la dècada dels 50, un fragment que ha citat més llarg aquest matí la Mercè Ibars, que tornaré a citar, que és quan ella descobreix i explica a Pedra de Toc que no ens havíem mort. Fixeu-vos en el fragment, el que diu Maria Aurèlia Campmany. Diu, les acaballes de la dècada dels 50 ens descobríem que no havíem mort i ens trobàvem amb una gent, 15-20 anys més joves, que es disposaven a prendre les regnes del país, a imposar una nova escala de valors, a treure's del davant tot allò que els fes nosa i absolute beginners, com diu Colin McInnes, amb el valor de la joventut com a cuirassa, l'empreníem a cops de sabre amb una fuira esperançadora. Us deia que us fixéssiu, perquè Campmany en aquest fragment parla de sentir-se del miracle, de sentir-se viva, de sentir-se viu en un món absurd i amorf, en un estat d'emergència, a final dels anys 50. Però tanmateix, com explica en el text, és a través de les noves generacions, diu exactament el text, ens descobrien, no descobria ella, sinó ens descobrien, però la resposta a aquest descobriment és completament activa i d'implicació, perquè diu l'emprenia. És, per tant, com he dit al començament i aniré repetint, és a partir d'aquests anys, de final dels 50 i dels 60, en què Maria Aurèlia Campmany comença a construir amb continuïtat tant en el sentit temporal com de cohesió, el relat de les seves idees i el seu compromís no només intel·lectual, cultural, sinó també cívic, social i polític. I a més, per diversos motius, la seva personalitat, l'edat, la trajectòria, l'autoritat, les classes que feia la docència, el tarannà, l'afany pedagògic i comunicador que us deia, que Maria Aurèlia Campmany connecta amb aquestes noves generacions, sigui com a professora i altres i tots els papers de l'AUCA a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, sigui en moltes altres activitats, o sigui sobretot a casa seva o a les diferents cases de Maria Aurèlia Campmany, que eren lloc de tertúlies, reunions, visites, i on Maria Aurèlia Campmany exercia el seu mestratge cap a les generacions joves, reconegut per aquestes mateixes generacions, i un mestratge, no ho hem d'oblidar perquè això també és el seu fil conductor de tot el seu pensament, basat en uns valors republicans, amb uns valors republicans progressistes de llibertat, de fidelitat a la llengua, i a més perquè Maria Aurèlia Campmany és filla de la República i és la República i els valors republicans la que la marquen i la que després també definiran tot el seu pensament. A partir de la dècada dels 60, la Maria Aurèlia Campmany continua conreant narrativa, conrearà moltes altres gèneres, però a mi sobretot m'agradaria destacar l'assaig i també la difusió que fa del seu pensament a través de nombrosos articles. Albert Basar, fent una primera aproximació, compta més de 3.400 articles més o menys localitzats de Maria Aurèlia Campmany, tot i que n'hi pot haver molt més. A més també de totes les seves activitats com xerrades, jurats, conferències i tota la seva vida per tot arreu del país. I una de les qüestions a tenir molt clara és que mentre fa tot això, aquesta constant activitat, Maria Aurèlia Campmany no deixa mai la investigació, és a dir, no deixa mai la recerca, que són en definitiva aquesta recerca, les que complementen, les que completen el seu pensament, els seus assajos, les seves obres també de ficció. D'una banda, les fitxes del pare, les fitxes de l'Aureli Campmany que tenia sobre la història de Catalunya o la història de Barcelona en concret, que estan conservades al llegat de la Rovira i Virgili, que ella anirà ampliant. Consulta d'hemeroteques, com és el cas de Pedra de Toc, que ha sortit aquest dematí amb diferent reproducció de diaris, el treball de camp, les lectures, la bibliografia, les lectures també de les noves generacions, perquè el llegat és ple d'originals de noves generacions que li presentaven i que ella donava més o menys el vistiplau o el seu comentari, i afegim-hi, com dit abans, els pòsits de la seva formació filosòfica. I, a més, hem de comptar, que no ho hem dit abans, el tema de les traduccions que ella va fent, les traduccions que també l'enriqueixen i que porten moltes altres influències. Havíem dit que als 60 la literatura es lliga amb la història i ara també veurem com es lliga amb el feminisme. Quan la Maria Aurèlia de Campmany havia de fer alguna cançó, i això ho explicava diverses vegades el Josep Anton Codina, sigui per la nova cançó, sigui pel teatre de cabaret, la Maria Aurèlia Campmany espigolava d'aquí i d'allà. Ara agafo una cançó del cançoner de l'Aureli Campmany, ara me'n recordo d'una altra de memòria, i espigolava d'aquí i d'allà. I això també ho fa en els seus altres processos de creació. Per exemple, hi ha grans trets, evidentment. Amb les fitxes aquestes del pare de la història de Catalunya i amb un llibre, les memòries d'Amadeu Hurtado, 40 anys d'advocat, construeix, entre moltes altres coses, el context històric d'una novel·la, posem per cas, que és Feliçment jo sóc una dona, publicada el 1969. Feliçment jo sóc una dona, aquesta novel·la, d'una altra banda, està plena d'intertextualitats literàries, començant pel cognom de la protagonista, Carola Milà, en honor de la Mila de Solitud, i l'admiració de Maria Aurèlia Campmany per la Caterina Albert, la Víctor Català, o fins i tot també, entre aquestes intertextualitats, la fórmula de narrativa de novel·la picaresca, la manera del Molt Flanders, de la novel·la Molt Flanders, del Daniel Defoe. Intertextualitats i també altres de metaliteràries, jugant, per exemple, Feliçment jo sóc una dona, en quins són els límits del gènere memorialístic. Encara, si anàvem dient tot això de Feliçment jo sóc una dona, Feliçment jo sóc una dona, és fruit de les seves investigacions que Maria Aurèlia Campmany va dur a terme per fer el seu assaig La dona a Catalunya, publicat el 1966, perquè explica també la condició de les dones en bona part del segle XX. I encara, la vida de la protagonista, de la Carola Milà, com a l'autora, és una protagonista en què li agrada fer comèdia, el que li agrada el teatre, el que li agrada fer comèdia, però sobretot el que li agrada a la Feliçment jo sóc una dona és inventar-se, construir-se com a dona. I aquí volia anar a raure, perquè si he esmentat a l'assaig La dona a Catalunya, que convertiria Maria Aurèlia Campmany en una de les pioneres introductores i teòriques a Catalunya, però també a l'estat espanyol del feminisme, i d'un feminisme molt concret, un feminisme en què a través de la literatura, la mitologia, la història, la filosofia formula les seves tesis, és un feminisme influenciat per la filosofia i en concret en aquest cas de Simone de Beauvoir i la seva tesi del segon sexe del 1949 de no es neix dona, sinó que s'esdevé dona, sinó que se's fa dona. En aquest sentit, fer-se dona, esdevenir dona, per a Campmany també significa esdevenir un subjecte, esdevenir subjecte històric. Maria Aurèlia Campmany, seguint els postulats existencialistes i del feminisme de la igualtat, es fa dona, esdevé dona. Accepta i aprofundeix les premisses de Simone de Beauvoir i com ella el que farà repetidament és denunciar la immanència de les dones en el sexe com la seva condició bàsica, derivada, diu Campmany, d'una cosmovisió falocèntrica, i afirma que les dones no poden ser obligades a romandre al marge de la història, perquè, diu Campmany, la dona, com tot ser humà, és un ens històric, no una espècie inamovible. I encara afegeix, les dones, segons Campmany, han estat absents de la gran història, de la tradició especulativa, de la normativa ètica, perquè la història la fan els vencedors i és sempre apologètica. D'aquí també que aleshores Maria Aurèlia Campmany no només escrigui de les dones que han estat fora de la història, sinó que escrigui també d'altres que no han estat dintre de la història, com la seva pròpia generació, els vençuts, com la seva pròpia família, com aquest catalanisme d'esquerres dels anys republicans. Carmany, doncs, segueix aquestes tesis per construir-se dones a través de la lluita i la rebel·lió, primer per conquerir el seu subjecte singular com a subjecte de coneixement i després també una lluita col·lectiva perquè les dones esdevinguin subjecte històric i sobretot perquè d'aquesta manera, com deia ell abans, les dones puguin fugir de la immanència a la qual estaven condemnades i aconsegueixin al mateix temps obtenir la seva llibertat. Perquè si bé els homes poden ser lliures, encara que la llibertat no és una facultat que es pugui exercir en qualsevol circumstància, i aquí aniríem ara a fer cap a Sartre, a Jean-Paul Sartre, en aquest cas la dona no té en néixer aquesta possibilitat que deia Sartre, aquesta possibilitat subjectiva, i aquí sí que aniríem a raure a Simone de Beauvoir, sinó que, com Campmany escriu a la seva carta al macho ibérico, les dones han de crear-se la seva llibertat i, lluitant per assolir-la, se li passa la major part de la vida. La seva afirmació com a dona infeminista acabarà de reblar la seva autoritat, autoritas, i també com a pionera en un marc històric de canvi, amb la seva capacitat d'argumentació, oratòria, lucidesa i, evident, la seva impertinència i ironia, tot això també reblaran la seva popularitat. En aquest sentit, el que cal per Maria Aurèlia Campmany és canviar la mentalitat social i dintre d'aquesta necessitat de canvi de mentalitat social, cap lluita feminista no és inútil. I no tan sols això, sinó que la lluita feminista, això sí, és la frase sempre recordada de Maria Aurèlia Campmany, ha de ser una lluita conjunta. Tornem al feminisme de la igualtat. Deia Maria Aurèlia Campmany, la dona no aconseguirà res si no comprèn i accepta que la seva lluita no és una lluita a favor de la dona, sinó a favor d'una persona oprimida, utilitzada, injustament tractada. I precisament per això, quan arribi aquest convenciment, farà causa comuna amb totes les reivindicacions justes de la terra, les laborals, les nacionals i les racials. Aquest va ser el nucli de la seva intervenció a les primeres jornades de la dona el 1976 a Barcelona. Com veieu, és gènere, nació i classe abans de la divisa marceliana. Però per Maria Aurèlia Campmany, aquestes tres qüestions sempre amb lluita conjunta. D'aquí, per exemple, la seva contraposició de models entre dones de la classe treballadora o de la classe menestral amb dones burgeses i el dubte, per tant, de segons quines sororitats establertes que trobem, sobretot, entre moltes altres obres, a Cartes impertinent, o les mateixes topades en aquestes primeres jornades catalanes de la dona del 1976 de Maria Aurèlia Campmany amb altres feministes, com el feminisme de la diferència o en concret amb Lídia Falcón. Entre moltes altres raons, les topades, però moltes de les topades van ser per la defensa de Maria Aurèlia Campmany de la llengua i de la nació catalana. És des d'aquesta òptica i des d'aquesta militància de gènere, nació i classe en el feminisme de la igualtat, amb aquestes coordenades que us deia, que construeix els seus relats, els relats de ficció, però també els relats assagístics, i també el seu relat autobiogràfic, tal com ella es presenta. La construcció d'identitats i de la pròpia identitat com a subjectes històrics i lliures forneix arguments a les seves novel·les i al mateix temps és motor del seu pensament, és motor dels seus assaigs, dels articles i de les conferències. En els volums de memòria, ja des del primer Pedra de Toc del 1970, Maria Aurèlia Campmany mostra la seva voluntat d'inserir el subjecte dona, el subjecte classe, el subjecte nació, gènere, nació i classe, dintre de la història. I dintre de la història, des d'un nosaltres generacional, un nosaltres de gènere, un nosaltres de classe. Sempre amb línies entrecreuades. Línies entrecreuades entre nosaltres els vençuts, nosaltres els homes i les dones catalanes, nosaltres, els joves d'aquesta època determinada. Aquest nosaltres, amb ella, li serveix per incidir en els temes històrics i polítics que sempre, com dèiem abans, sempre van espurnejats també de literatura, de filosofia, de literatura, d'història i amb els anys de la pròpia memòria. Per tant, a partir dels anys 60, Maria Aurèlia Capmany explica i s'explica des d'aquest feminisme el seu relat. Ara bé, aquest nosaltres de gènere, hem dit nosaltres els vençuts, nosaltres els homes i dones catalanes, nosaltres la gent d'unes classes determinades, nosaltres les dones, aquest nosaltres de gènere, tot i les línies creuades amb classe i nació, des de les tesis de Maria Aurèlia Capmany, des de les tesis del feminisme de l'igualtat, és un nosaltres, tinguem en compte el context, que ha entrat en el món de la cultura. Ara bé, ha entrat en el món masculí de la cultura. I entra en el món masculí de la cultura sent una excepció, considerant-se ella també una excepció. Esdevenir dona, segons aquestes tesis que segueix a Capmany, és emancipar-se, és entrar al món de la cultura, però el món de la cultura, explica Capmany, una cita de Capmany, és masculí. Diu Capmany: l'home té el nom de les coses, té la paraula. La dona, com certes tribus negres la defineixen, és la raça que no té la paraula. L'home sap allò que la dona és i la dona ho arriba a saber perquè ho aprèn de boca de l'home. L'home sap allò que és perquè ell mateix es diu que és. La dona sap allò que és perquè l'home li diu allò que ha de ser. I la dona ha de construir la seva realitat a partir del model que l'home li presenta. Capmany reconeix que la paraula, les definicions, la cultura, en definitiva, el poder, són masculins, pertanyen al patriarcat. Ara bé, la seva lluita no serà, com altres feministes posteriors, d'apropiar-se de les paraules i del llenguatge des d'un altre ordre simbòlic per subvertir poders, subvertir el llenguatge, subvertir poders, o equilibrar i conjuntar, com diria també Maria Mercè Marçal, natura i cultura, sinó, per Maria Aurèlia Capmany, entrar en el món de la cultura és entrar en un món vedat, en un món prohibit. Per Maria Aurèlia Capmany, la responsabilitat de ser dona, en termes, evidentment, de la filosofia existencialista, significava trencar amb la condició femenina atorgada per entrar al món masculí de la cultura. L'anhel, Maria Aurèlia Capmany sempre explicava, abans s'ha citat, que aquest anhel va sorgir a partir del 1939, en què amb el franquisme se li va fer ben clar el seu complex de castració o la seva enveja de penis freudiana. Sigui com sigui, això ja era anterior en els anys de joventut. I concretament, quan Maria Aurèlia Capmany tenia 20 anys, el dia 17 d'octubre de 1938, escrivia en el seu dietari personal: avui discutia la possibilitat que té la dona de fer una obra lírica. Em donen raons i són conviccions de que les dones no poden ésser líriques. Jo aquest món interior necessito treure'l. Jo tinc afany de fama. Jo necessito dels meus escrits, de la meva vida externa. I necessito exterioritzar els meus pensaments i per això haig de ser menys dona. El problema és greu i per mi no té sortida. Aquest és el meu problema greu de veres, el de tota la meva vida, i no té solució. Jo vull ser una dona com les altres, amb un home que estimi, amb fills, amb llar. No obstant, no em resigno. No em resigno a això. Em sembla absurda una vida així. I la vida que aspiro, l'altra vida per mi sola, la de dona extraordinària, m'esvera. Tinc por. Tinc por de tot, de mi mateixa, dels meus somnis que no em deixen ser una dona com les altres. Per tant, als 20 anys, el 1938, l'anhel de ser una excepció, de ser no ser una dona com les altres, ja hi és. I s'accentua amb el franquisme, s'accentua ja també en els seus anys universitaris. Capmany vol entrar en el món de la cultura, però s'hi sent rebutjada pel fet de ser dona. I això està abastament recollit en moltes de les seves obres de ficció, en els seus articles, en els seus llibres de memòries i també en altres assajos. La famosa topada amb el professor de filosofia, el doctor Foni Rius, quan ella demana la paraula per intervenir a classe i ella parla nosotras. I el doctor Foni Rius li diu que nosotras no és vàlid que d'emprar el nosotros masculí perquè el nosotras no té cabuda en el món de la intel·ligència, en el món del pensament, en el món de la filosofia. Ella això ho explica bastament en molts dels seus llibres i ho explica donant-ne una raó, justificant-ho, a carta abierta al macho ibérico. I diu exactament, de nou doncs a la universitat em sentia admesa plenament en aquell temple de la cultura on durant segles i segles només hi havien oficiat els homes. El meu respecte cap a l'home en la seva versió masculina, no entrarem amb el tema dels masculins genèrics i menys en aquesta època en el tema de Campmany, el meu respecte cap a l'home en la seva versió masculina era tan gran que jo no dubtava el més mínim de la seva capacitat per jutjar el grau d'intel·ligència necessària per dedicar-se al quefé de la cultura. Quina fou la meva sorpresa quan un dia un dels professors, que per la seva aparença hauria dit que es tractava d'un home normal, em va dir indignadíssim, el que ha de fer vostè és anar-se'n a fregar. En aquest sentit, Campmany el que vol, com deia al principi, és ocupar, amb K, aquest espai prohibit a les dones, donar veu en aquest àmbit a un seu nosaltres en femení, a un nosotres inexistent aleshores en aquest context en el món de la intel·ligència. Deia també Campmany, la seva frase, un home que pensa és un home que no pensa continua sent un home. En canvi, una dona que no pensa és una dona. I una dona que pensa és un home amb aparença de dona. I això és la lluita contínua que anem veient en totes les seves obres. Devenir dona, segons aquests postulats del feminisme de Maria Aurèlia Campmany, és entrar al món públic de la cultura masculina i també esdevenir un subjecte conscient, històric i responsable segons també les normes masculines. Per tant, és ser una excepció i també fer una tria, una elecció. I en els darrers anys, en els llibres de memòria, mala memòria, i això era o no era, ella explicava com, malgrat les imposicions de la dictadura franquista, havia trencat amb el model assignat d'esposa i mare, obedient, submissa, dedicada a la casa, per ser una escriptora i una dona pública. Hi ha una tria evident i també unes renúncies. Quan amb la distància dels anys ha d'explicar l'episodi d'aquest moment quan ella fa la tria, evidentment és un episodi totalment passat per la literatura i és pel pacte autobiogràfic, explica aquest moment a partir d'explicar una renúncia dolorosa però molt alliberadora de no casar-se, la renúncia a casar-se, i ho fa en un context, l'explica, la manera que l'escriu, l'escenari que hi posa, és en el moment en què ella està donant les farinetes al fill d'una amiga, la Maria Lluïsa Miralles, que porta una vida, com diu a les seves memòries, una vida com cal, no com la que porta la mateixa Campmany. Però clar, per Campmany, a partir d'aleshores, el que s'ha de fer és trencar amb un model que invisibilitza les dones i sempre els ha atorgat els papers d'alteritat i els papers domèstics, amb un ordre social que distingeix i marca les relacions entre gènere i no considera pas les dones com a subjectes de ple dret. I, a més, un ordre que marca uns valors per la feminitat sempre lligats als àmbits domèstics i sempre, per tant, subordinats. Per tant, per a Campmany, i també ella ho escriu, la feminitat que li han imposat, la feminitat que marca el règim franquista, aquesta feminitat centrada en el matrimoni i la maternitat, per a Campmany és una pèrdua de llibertat. I diu exactament, la monstruositat del planteig és que tota la mística de la feminitat converteixi la boda per la dona en la renúncia de totes les activitats que fan de la dona una persona subsistent, lliure i conscient. Ella fa aquest trencament, aquesta recerca de la llibertat, de trencar amb els models establerts. En una època, no ho oblidem, en què és una excepció. Excepcions que, evidentment, a partir dels anys 60, cada dia augmenten més, sobretot a nivell internacional. Però a casa nostra, a la Catalunya sota el franquisme, en aquells anys 60, en aquells anys de la monstruositat i falàcia de los 25 anys de paz del franquisme, les dones emancipades que més parlaven o gosaven parlar de feminisme eren una excepció. El discurs de Maria Aurèlia Capmany pel que fa a les teories sobre la condició i la història de les dones i el feminisme no era fàcil de digerir perquè era aleshores transgressor i encara més si ho feia i el deia una dona amb ironia i de forma descarada i una dona que no complia gairebé cap de les condicions imposades per el model que dèiem abans de la mística de la feminitat franquista, que a més tractava els seus companys de tu a tu i el mirant-los als ulls. I això ho diuen diversos companys després que està per escrit. I per això Maria Aurèlia Capmany explica, però s'explica com a dona pública i també com a excepció. I això es veu molt clar en els seus llibres de memòries. Un llibre de memòries fragmentats entre el passat i el present, uns llibres de memòries que des dels mateixos títols ja juguen entre la veritat, la realitat, la manipulació literària, i uns llibres de memòries en què, en definitiva, ella construeix el seu pacte autobiogràfic, com diríem des de la literatura del jo, a partir d'uns aspectes determinants, i que són els aspectes de la vida pública, els aspectes de la seva excepcionalitat. Si, per exemple, comparem el dietari dels anys de joventut amb aquestes obres que el citen, que ell s'hi refereix també al dietari de joventut, podríem veure quins fets o quins personatges hi surten, es repeteixen i quins altres no. I quins altres no pas no hi surten. Així, per exemple, a les memòries, ella sobretot exalta els models femenins de les tietes, mestres i bibliotecàries. Exalta més de passada, en canvi, la figura de la mare, tot i la seva admiració, però sobretot exalta, malgrat les baralles anteriors, la figura del pare Aureli Capmany i la figura de l'avi Sebastià Farnés per la seva vida pública, per les seves tasques culturals, per les seves dedicacions, edicions i publicacions en el món de la cultura. I també la militància política del pare i sobretot de l'avi. I en aquest sentit, ella sempre agrairà repetidament aquest context familiar que li permetrà aquesta llibertat, aquesta tria i aquesta renúncia. Escrivia Maria Aurèlia Capmany: "Sempre he pensat que si en aquell moment m'hagués trobat inserida en una família bastant més integrada que la meva en el cos social, jo m'hauria casat aquella tardor, m'hauria dedicat a posar fills al món i com tantes dones de la meva generació m'hauria desvetllat ja a la llinda de la menopausa." Maria Aurèlia Capmany s'explica des de la maduresa i s'explica també des d'uns ideals associats fins aleshores només als homes i aquelles poques dones que sempre havien estat l'excepció que confirma la regla o l'excepció que té la regla. Modela en aquest sentit, i tornem al feminisme de la igualtat, la seva història d'acord amb les trames atractives a una cultura, amb els ideals de caracterització i amb les actituds verbals associades amb la identitat masculina, que és el mateix aleshores que dir humana. Així, la seva escriptura autobiogràfica suggereix com s'ha convertit en qui és i ressalta com a grans trets en el seu itinerari vital els de la infantesa, les experiències de formació intel·lectual, la seva entrada en l'arena pública i els seus èxits i fracassos. Capmany s'iguala als homes en els seus textos memorialístics i no deixa de fer un contracte patrilineal. Com diria la Júlia Cristeva, s'eleva a l'alçada simbòlica del pare en un tipus d'escriptura en què la dona justifica i reivindica també la seva pròpia demanda de pertinença al món de les paraules, al món dels espais públics, fins aleshores només masculí. Capmany ho deixa ben clar: no callo, pertanyo a aquesta raça de dones que mai no van servir com a exemple. Capmany narra el seu fer-se dona i el seu crear-se com a dona, i el relat és sempre un inventari de lluites contra els models i rols assignats, contra la insatisfacció vital intel·lectual que li produeixen els papers atorgats a les dones i contra una identitat marcada i que ella s'hi vol revelar. Capmany no vol ser model, però se sap i ho reivindica atípica. Una vida de dona no ortodoxa en un món de coordenades masculines. En primera persona, fent servir el gènere de l'autobiografia durant molts segles vedat a les dones, també prohibit a les dones, escriu ella que és una dona excepcional perquè és una excepció i es considera privilegiada. Capmany delimita subtilment amb dobles lectures el seu propi pacte autobiogràfic, com es construeix la seva identitat biogràfica, amb disculpes de gosadia, però deixant ben clar que goza perquè es contempla i es defineix com una excepció en el seu context. El seu fer-se dona no deixa de ser, malgrat que ella s'escudi en paraules de Jaume Vidal Alcover, la seva parella, aleshores quan ho escriu, una excepcionalitat. Diu Maria Aurèlia Capmany, quan comença mala memòria. Mentre escric no puc deixar de preguntar-me, pot ser útil a algú que jo expliqui com sóc i com ha viscut? En Jaume sol dir, no parlis de tu, perquè ets atípica. No sóc com la majoria de gent de la meva ciutat, ni la meva gent, tan dolorosament estimada, era com el veïnat, ni com els estiuejants, ni com els homes i les dones complien el Palau de la Música o el quart pis del Liceu. El que jo expliqui no pot servir d'exemple a ningú. La immensa majoria dels meus conciutadans no ha rebut la meva educació, ni han tingut uns pares com els meus, ni uns avis que m'han deixat per tota herència munts i munts de papers empolsats i muntanyes de llibres. Però tanmateix, per què han de ser útils unes memòries? Ni tan sols puc prendre aquell to moralitzador de les novel·les en primera persona que volen dir «Fixa-t'hi bé i no et deixis enredar». Però és que a mi no em van enredar. Anant ja acabant cap a les conclusions. Malgrat tots els intents de la dictadura amb lleis i prohibicions, Maria Aurèlia Capmany no van renunciar als seus valors i ideals republicans i no la van enredar, com deia en aquest text, sinó que, tot i essent una excepció en la seva època, va obrir camí. La literatura, amb la història i el feminisme, complementades, com he dit abans, amb la filosofia i la memòria, són eixos que caracteritzen la seva obra i trajectòria. En aquest sentit, una de les seves darreres ficcions narratives, la novel·la El color més blau, crec que és una de les novel·les que sintetitza molt bé aquesta utilització de literatura, filosofia, història, memòria i també feminisme. Transgressora va ser una de les pioneres, una de les primeres en la introducció del feminisme contemporani. Fins ara, el feminisme de Simone de Beauvoir i Maria Aurèlia Capmany, segons teòriques internacionals com Maggie Hume o Toril Moy, es deia que començava la segona onada, ara ja estem dient que són de la primera onada, sigui com sigui, si és de la primera onada hem de parlar de 100 anys enrere del segle XIX, si és el començament de la segona onada hem de parlar ja de més de mig segle, però aquest feminisme de Maria Aurèlia Capmany és un feminisme, el feminisme de la igualtat, doncs, que té més de 50 anys o més de 100 anys, segons en què el situem, i és evidentment que les teories han evolucionat. Moltes escoles de teoria i crítica feministes posteriors al feminisme de la igualtat i escoles actuals han posat en dubte aquest fer-se dona de Simone de Beauvoir, ja que si fos així les dones hauríem d'entendre que ens fem o es fan les dones en funció de o en alguna funció ja prevista, una meta o un objectiu imposat. La natura és el destí i, per tant, les dones no poden ser sinó fer-se el que, d'alguna manera, ja són des de l'origen. Això, per tant, mostra una contradicció, com assenyalava també Luce Irigaray, partint en aquest cas de Lacan, que deia que com que l'ordre construït és falocèntric, que l'ordre simbòlic és masculí i fàl·lic, qualsevol subjecte que es vulgui construir serà un subjecte home, perquè subjecte és sinònim d'home. Per tant, les teories han evolucionat. Tanmateix, aquest fer-se dona i el no voler partir de gèneres binaris o del binarisme entre gèneres que demana Maria Aurèlia Capmany, ens acosta Maria Aurèlia Capmany a les teories queer, en què també demanen el mateix, o altres moltes qüestions que sí que encara avui en dia romanen a la palestra i encara estan pendent, com el conflicte entre producció i reproducció, o les concepcions del patriarcat, o la construcció d'identitats, dels rols i de gènere. Sigui com sigui, per a concloure, I com a compendi del que més o menys he intentat exposar d'una manera ordenada, als anys 60, Maria Aurèlia Capmany, que fins aleshores pensava que el feminisme era una cosa obsoleta, Maria Aurèlia Capmany, com va dir aleshores Simone de Beauvoir, es construeix com a dona conscient i responsable, amb el sentit de la responsabilitat i llibertat en els termes existencialistes, i es construeix també com a subjecte històric. I aquesta responsabilitat, Capmany, filla de la seva època i marcada per la seva època, la porta a explicar i a explicar-se mitjançant la ficció, l'assaig o les memòries com a dona i o d'una classe determinada, d'una nació determinada i d'una generació en un moment i en un context històrics i convulsos de la dictadura franquista. És a partir dels anys 60, al meu entendre, amb la força d'esdevenir feminista, quan comença a defensar de forma impertinent, a partir d'aleshores, de forma impertinent, lúcida i transgressora, quan ella comença a dir que vol ser una dona pública, quan tot es compacta, ho explica i s'explica amb coherència i continuïtat. I fins i tot aleshores, a partir dels anys 60, és la mateixa Maria Aurèlia Capmany que ella mateixa reinterpreta el seu passat posant èmfasi en els valors o en els aspectes que exemplifiquen i apuntalen el que ella vol defensar, els objectius i valors que ella vol defensar i la imatge que vol projectar, i seguint les tesis del feminisme que defensa, el feminisme de la igualtat, podem veure en totes les seves obres com el seu relat i el seu pensament s'hi sustenten. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies, Montserrat. I tenim un espai d'uns 10 minuts, un quart d'ora. Jo suggereixo, és una proposta, però no us deixaré el temps de contestar, llavors l'acceptem de seguida, suggereixo que fem una petita pausa després del debat abans de començar la sèrie de comunicacions, perquè si no, he vist que són 3 hores consecutives i com a mínim ens preparem abans d'encararles. Chi vuole intervenire?
Moltes gràcies per la vostra excel·lent aportació i el coneixement de la Capmany. A mi em queda una pregunta sobre la seva història personal, perquè ella, venint d'una família de fabricants, com era el seu avi, tèxtil, per tant, acabdalats i, per tant, emprenedors i benestants, hi ha, en algun moment hi ha un crac en la vida familiar que la porta a experimentar un altre nivell social i econòmic, no? De la qual ella s'ha de refer amb la seva família. Perquè més aviat s'ha parlat d'ella com d'una família menestral, i jo crec més aviat que és d'una família precisament benestant. I aquí hi ha alguna cosa que em falla. No sé si vostè m'ho pot aclarir.
Benestant de formació cultural, no benestant de diners de butxaca. És a dir, econòmicament no. A veure, la Maria Aurèlia Capmany, la seva família, el seu context familiar, ella quan neix, i aquí hi ha gent que em poden ajudar, o que ho van viure de més a prop, és justament aquesta menestralia. És a dir, en aquest sentit, viuen de la cistelleria. L'Aureli Capmany fa milers de coses, dona classes, imparteix classes de folklore, dirigeix els bars, fa llibres, però un dels problemes són els diners. Fins i tot en el dietari de la Maria Aurèlia Capmany de l'any 37 a l'any 39, les vegades que fa referència als problemes familiars són per diners. L'Aureli Capmany a la cistelleria hi entrava, com diu la Maria Aurèlia Capmany, un dia a l'any per fer-li la palma modernista i para de comptar. Hi ha problemes de diners i de fet viuen durant tot el dia al carrer a la cistelleria i després van anar a dormir a la nit a casa seva. i ella treballa gravant vidre. Quan ella va d'estudiar filosofia, evidentment que hi ha aquest component benestar de part sobretot del Sebastià Farnés, de tota la trajectòria, però les dues filles del Sebastià Farnés, la Mercè i la Julita, estan treballant. És a dir, si no treballen no les pot mantenir el Sebastià Farnés. El Sebastià Farnés havia educat a les seves filles perquè treballessin, i l'única que no l'havia educat perquè treballés justament havia estat a la Maria perquè s'havia de quedar amb el pare. I va ser quan l'Aureli Campmany el 1915 es va presentar per allà al mig i es va voler casar amb la Maria Farnés. És a dir, no, en absolut, podia ser que haguessin hagut belles glòries anteriors i familiars, però Maria Aurèlia Campmany, el context de quan neix, on viu i creix, és una família amb problemes econòmics. Ara sí, una família amb una biblioteca i molt interessant, una família molt preocupada per la cultura, molt inquieta, amb tertúlies del pare a la rebotiga, però no pas d'una classe, podríem, els avis d'una burgesia intel·lectual, però no pas en el pare, la mare i la mateixa Maria Aurèlia Campmany. Per això ella sempre s'havia considerat, i em parlava d'una menestrala, i els temes econòmics en la seva vida sempre van ser un problema. Vull dir, la Maria Aurèlia avui en tenia i se'ls gastava i l'endemà no en tenia. Vull dir que no podem, en absolut, consideraria la Maria Aurèlia Campmany com a filla de la burgesia, ni fins i tot en la seva infantesa que hagués tingut influències com per considerar-se d'una classe burgesa. Ara, si diguéssim d'una classe benestant culturalment parlant, culturalment, entens? De l'accés a la cultura, això sí, però no pas de l'accés als diners, ni tampoc dels cercles en què es movia, ni de les amistats familiars. No sé, hi ha gent de la família que poden explicar millor.
Si no intervé ningú més, la pregunta...
Sí, funciona.
La pregunta la faig directament jo. M'ha fascinat l'explicació, sobretot he vist la insistència en una paraula de la Maria Aurèlia Campmany com a excepció. I llavors la paraula excepció m'ha fet pensar en tot un seguit de primera o segona onada, això depèn de com comencem, dal femminisme, e di tutto un seguit di scrittori, intellettuali, eccetera, che es muoven in una situazione da che tipus e che sempre hanno demarcato la differenza, o per la sua caratteristica, per la sua personalità, eccetera, però una, questa distinzione della resta dal sumanse è molto marcata. Io penso concretamente a Francia, a Colette, a Italia, a Sibilla Leramo, eccetera, e tutti esempi da che tipus, fins a arribar a Virginia Woolf. És a dir, estic parlant de totes les persones que viuen una generació abans de la Campmany. Per l'altre costat, en canvi, tu has resaltat també la coherència que té el seu discurs amb el que serà el feminisme immediatament següent. És a dir, no tant la Buar, sinó pensem directament a l'Eric Garay, a la Carla Lonzi e a tot el feminisme de la differència que hi ha a la meitat dels anys 70, quan improvvisament, d'un moment all'altre, a Itàlia, a França sobretot, hi ha el moment en què els moviments que s'anomenaven revolucionaris antagonistes embogeixen perquè diuen però què collons volen aquestes dones ara? I no entenen el que està passant en aquell moment. Però és l'extrema esquerra que es pregunta sobre si mateixa aquesta qüestió, chi che sposa aquesta qüestió. Llavors, la meva pregunta és concreta, és tu has insistit molt en el seu pensament dels anys 60, però has trobat una differència en el pensament femminista de la Campmany entre aquest model, diguem-ne així, fundacional dels anys 60 i el que ella pot acceptar, rebre dal che ve a partire dalla seconda metà del 70, o è només questa distinzione che agafa direttamente amb la Lidia Falcón o a questa altra personaggio, o hi ha alguna cosa che in cambio ella acquiresce, accetta da questa nuova fornada, da questa nuova tungada del femminismo?
Així resumint. A veure, el que deies abans de l'excepció, és també curiós, d'acord que també aquí tenim tot el tema de la dictadura, del postfranquisme, de parlar, però és molt curiós que gairebé, amb limitadíssimes excepcions al llarg de tots els segles, quan comencem a tenir memòries de dones catalanes, és a partir dels anys 70, no abans. Penso, per exemple, en tres dones que són les primeres, una no ho fa en català, sinó que ho fa en castellà, les altres dues ho fan en català, les primeres que fan memòries en aquest any, i perquè són dones que són una excepció, Federica Montseny, Aurora Bertrana, Maria Aurèlia Campmany. Les memòries de Maria Aurèlia Campmany comencen d'Aurora Bertrana al 73, les primeres que podrien considerar com a memòries pedra de toc és el 70 de la Maria Aurèlia, encara altres coses posteriors. Vull dir que, clar, és aquesta època en què encara són l'excepció, perquè són comptadíssims els llibres autobiògrafics amb el d'una mà. La Maria Aurèlia es forma, el seu feminisme, que és tota la recerca a partir d'aquest encàrrec de fer la dona a Catalunya, amb diverses influències. La part filosòfica té molta influència, però ella fa una tria. I aquesta tria és molt semblant, no només pel pensament, a la de Simone de Beauvoir. Clar, quan ella escriu els seus llibres de feminisme, La dona a Catalunya, el primer, però tots els altres que seguiran a partir del primer de l'any 1966, el seu feminisme no és només el feminisme de la igualtat concret i polític i social, sinó que és un feminisme ja híbrid, perquè clar, estem parlant de molts anys enrere, híbrid en què també fa servir qüestions de la mitologia, qüestions de la biologia, qüestions de la història, qüestions de treball de camp. Però hi ha uns subjectes dintre d'aquest feminisme, uns pilars dintre d'aquest feminisme amb què la Maria Aurèlia Campmany no cedeix, que és aquest tema de la mística feminitat, la maternitat i l'àmbit domèstic. És aquesta tria. Ella considera que en la seva època no es podia ser les dues coses. Aleshores, amb el feminisme de la diferència hi ha coses que ella adopta, però no el tema central. I què és el que passa el 1975, el 1976, en les primeres jornades catalanes de la dona, en què la Maria Aurèlia Campmany, el que la seva intervenció són els postulats que sempre ella ha defensat i que molts altres són acceptats, però que el feminisme de la diferència, jo he citat a Lídia Falcón, tampoc no accepten. D'aquí, per exemple, que el feminisme fins i tot de les primeres jornades de la dona del 1976, quan Maria Aurèlia Campmany diu que no està d'acord amb la Lídia Falcón, però tampoc no està d'acord de que ella li digui, vostè Maria Aurèlia Campmany, com que parla de nació i de llengua catalana, això és tema del patriarcat, i la Maria Aurèlia Campmany li contesta, més patriarcat sou vosaltres parlant amb un espanyol que és una llengua de dominació i de colonització. És en aquest sentit, Montserrat Roig surt a la defensa de Maria Aurèlia Campmany l'Avui, del cap de dos o tres dies, el diari Avui, del cap de dos o tres dies, la crònica de Montserrat Roig del 1976 està a favor de les tesis de Campmany, així com Teresa Pàmies renta una mica les mans i ho deixa allí. Però Montserrat Roig al cap de dos dies, per entendre's, i ara m'entendreu l'expressió, mata la mare feminista, l'amiga, la deixeble de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, la Montserrat Roig, admiradora de la Campmany, que ella mateixa reconeix que li obre els ulls com a dona i com a feminista. Al cap d'un temps, la Montserrat Roig, aquest feminisme de la diferència, la Montserrat Roig, que defensa la maternitat juntament també amb la militància feminista, mata la mare, mata amb la Maria Aurèlia Campmany. I quan hi ha la reconciliació? En aquella entrevista famosa, totalment reproduïda, en què totes dues ja estan calves per la quimioteràpia i la radioteràpia, que de fet és al final els mesos últims de tant una com l'altra, i que en un moment determinat la Maria Aurèlia Campmany li diu a la Montserrat Roig, ves per on tu vas tenir fill ja? Jo ja m'hagués agradat que havia dit tot el tema, totes les crítiques que havia fet. Llavors hi ha aquesta reconciliació en el temps final en què la Maria Aurèlia Campmany reconeix potser sí que jo radicalitzava en el sentit de feminisme només vida pública i no vida privada i us vaig apartar, i quan la Roig li diu som una altra generació, jo vaig fer la meva tria, tu vas fer la teva tria. La meva tria era parella i sobretot la maternitat, i la teva va ser una altra. Però com el canvi al cap dels anys canvia. És filla d'una època, la Maria Aurèlia Campmany, i és aquest feminisme republicà, aquest feminisme social, aquest feminisme existencialista per la seva formació filosòfica, i els feminismes posteriors, hi ha una part que l'influenciaran, però amb ella ja és una altra cosa. Llavors ja comença a dir ella a partir del 76, si aneu llegint la seva obra, jo no sóc una feminista radical. Fins aleshores jo sóc feminista, a partir d'ara es diu jo no sóc una feminista radical, perquè ja s'allunya i veu que altres plantejaments nous del feminisme, qui són, qui siguin, però que ella ja té l'opinió presa. Deixa.
Si ningú més vol dir res, fem una petita pausa de 10 minuts i tornem a 4:45 amb les comunicacions.